Elaba. 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 I got my mojo working, but it just won't work on you. Got my mojo working body, but it just don't work on you. I'm gonna love you so bad, just don't know what to do. I got my mojo working, just don't work on you. Just don't work on you. I'm gonna love you so bad, but I don't know what to do.
Para finalizar, hemos escogido Sweet Georgia Brown, Crazy Drums, Crawl, Love Call y I've Got My Mojo Working. Aunque todos se lo merecen, vamos a mencionar a los dos componentes. Toffol Trepat al piano y, como no, Ricard Gili, trompeta y vocalista. Ricard, nacido en 1948, es el que se dirige al público y cuando canta es más Armstrong que Armstrong, pañuelo incluido. Aunque se prodiga mayormente en Cataluña, en el País de Vallparadís de Terrassa son fijos, también actúan con frecuencia en España y en países como Bélgica o Alemania, sin olvidar el desarrollo de actividades pedagógicas en escuelas y otros centros culturales. Si os gusta el estilo y saber de dónde viene, buscad grabaciones de Duke Ellington, Count Basie o Fletcher Henderson, entre otros. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos oímos en el próximo programa.
Ràdio Sant Quirze.
Són les 10.
Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat. Clica RadioSantQuirze.cat.
Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. La nit dels misteris. El programa La nit dels misteris és un viatge pel món desconegut que ens envolta, una oportunitat per parlar dels enigmes i els fets misteriosos existents al món, de les llegendes de fantasmes a les psicofonies des del terrat, els misteris de la natura i els inquietants visitants de Sirio B. Misteris i enigmes que ja formen part de la nostra existència i del nostre teixit cultural.
Avui, a Misteris de la nit, arribem a l'últim programa de la temporada. La tercera temporada de Misteris de la nit, que acabarà parlant de el baixador de Torrebonica, el virament i comunicació amb els extraterrestres.
I també en parlarem dels platillos volantes i dels suïcides de Terrassa. Ens ficarem dintre de sectes ufològiques i parlarem de Heaven Gates i Alien. I acabarem amb els misteris de Tivissa.
Torrebonica és un veïnat de Terrassa, vora del terme de Sabadell, en una àrea boscosa i plana vora el torrent de Batzuca. Té l'origen en el sanatori de tuberculosos Mare de Déu de Montserrat, creat el 1911, anomenat popularment la Casa de Torrebonica, al voltant del qual s'hi van desenvolupar diversos horts i s'hi van aixecar algunes cases. El sanatori es va construir a l'antic Mas de Can Viver de Torrebonica, que fou modificat per Josep Domènech i Mansana per als nous usos hospitalaris. Tots aquests terrenys van ser cedits a l'obra social de la Caixa el 1922 i un cop el sanatori va deixar de funcionar, el 1999 l'Ajuntament de Terrassa els va requalificar i van ser adquirits l'any 2000 pel Reial Club de Golf al Prat, que ja ha construït les seves noves instal·lacions. L'albirament d'Omnis, el baixador de Torrebonica, és una part intrigant de la història relacionada amb els fenòmens paranormals de la regió de Terrassa. A la dècada del 1970, aquest lloc es va convertir en el focus d'un famós albirament ovni que segueix sent recordant pels entusiastes del paranormal.
Misteris la nit ha decidit investigar aquests fets misteriosos que es van produir en un indret que és pròxim a Sant Quirze. Així que Jordi...
Hola, bona nit.
Què anem a fer? Anem a agafar el cotxe...
I ahir vam anar a Torrebonica.
Cap allà, cap al hotspot, de l'ufologia de Sant Quirze, perquè serà un lloc on hi tindrem que tornar.
Ja estem de camí, Jordi. Cap a on anem, Jordi?
Cap a Torrebonica.
Ostres, Torrebonica. I què farem aquí a Torrebonica?
No sé, a veure què sortirà.
Ai, que aquí ja no sé si és aquí que tinc que anar... Tenim que anar recte, sí, perquè això és l'hospital, aquí està tot abandonat, es veuen cotxes parats, fosca nit, que no es veu res.
Senyals llargues que no veiem, eh?
Què anem a fer a Torrebonica?
Anem a captar psicofonies.
Psicofonies, i a veure si contactem amb algun extraterrestre.
O un esperit.
O un esperit extraterrestre.
També.
Perquè aquí s'han passat coses molt grosses. Sí. Molt grosses.
Sí. Molt bé. Hem arribat a la Piadedo de Torrebonica, on es van produir els lamentables fets. Saps què va passar, no?, aquí a Torrebonica?
Sí, algú vaig veure, sí. I vaig...
Bueno, primer que tot, que és un lloc on hi ha hagut molts avistaments ovnis.
Sí, això també ho dic.
I aquí, doncs, anem a veure, perquè a part d'això, va haver-hi dos senyors de Terrassa que creien en els extraterrestres, que els havien de salvar, i van venir precisament aquí, en aquesta Peadero, a posar el cap damunt la via.
Sí, és veritat.
I els coneixen com els suïcides de Terrassa. Havies sentit aquesta història?
Sí, l'havia escoltat, sí. Fa molt de temps, però sí, l'havia escoltat.
Diuen que quan va passar el tren, se'n van dur els caps d'aquests senyors i van aparèixer a l'estació de Plaça Catalunya.
Ostres.
O sigui, es va quedar com enganxat a sota
del tren,
i els caps van aparèixer a sota.
Pues té quilòmetres, fins a arribar a Barcelona.
Té que ser una cosa, el que ho va descobrir, impressionant. Ara aquí, què et sembla tu? Esclar, està tot abandonat. Descriu una mica perquè els nostres oients puguin veure-ho.
Bueno, està com una estació que era un baixador, precisament, que suposo que ho van fer per l'hospital.
Sí,
no sé si
sí,
realment es va quedar obert aquest baixador.
Perquè estem no sé si a prop de l'hospital,
sí,
per tuberculosos.
Correcte.
Que en aquell temps hi havia molta gent que patia d'aquesta malaltia.
El que jo no sé si aquesta estació va arribar a ser, al final es va produir o no. Que és el dubte que jo tinc.
Sí, sí, aquesta estació es va fer per això, perquè poguessin venir els malalts aquí a...
Sí, i les famílies, suposo.
I les famílies, sí, sí, sí.
El que no ho sé, si realment va funcionar, va arribar,
sí, sí,
va arribar a funcionar.
Ara mateix
o no.
Estem entrant a dintre, a dintre de la Peadero. Està ballat, perquè diuen que la gent venia aquí a fer psicofonies com nosaltres, vaja.
Sí, sí, sí.
Nosaltres. I ara estem buscant el lloc. Veus que hi ha dos seients,
sí.
Dos seients, que ja deu ser per la gent que ve aquí. I aquí que està tancat, prohibit el pas. Ui, i que hi ha un gos. Escolteu. Això deu ser... Ah, hi ha alarma.
Sí.
No t'enfadis.
Sí, això
ui.
És
no, no.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Estamos visitando.
¿Visitando el qué?
La Peadero, que somos de un programa de radio.
Espera, que salgo.
Sí, no, no te preocupes.
No, ¿qué programa
de uy.
Radio? No, no, tú no sabes.
No, no. Nada, ¿usted vive aquí en el Peadero o es para vigilar o...?
Sí, yo me encargo de vigilar todo.
Pero es curioso.
Sí, sí, Jordi, resulta que hi ha gent aquí. Oh, mira, una senyora que està... Hola, què tal?
Molt bé.
Mire, que és d'aquí de Terrassa, vostè?
Sí.
Ah, perdoni que la molestem.
Bueno, no soc nascuda aquí, però
bueno,
sí.
No, és que hem vingut perquè fem un programa de misteris aquí a Ràdio Sant Quirze,
sí.
I ens havien dit que hi havia la Peadero d'aquest abandonat.
No.
Però no està abandonat.
No.
Hi viu una família.
Sí, un matrimoni i dos crios.
Sí. Vostè passeja per aquí?
Que són descendents de... dels que hi havia abans, dels seus avis.
Dels avis, sí.
Quan funcionava la línia i així.
Ah, o sigui, els avis
controlaven
ja la línia.
Sí.
Vale, o sigui, ja és la família,
sí,
i tal.
Sí. Sí.
I vostè passeja per aquí, per
sí,
aquesta zona? Veig que va molt
dos cops.
Perquè hem vingut, precisament, és un programa de misteris, per tot el que va passar als anys 70.
Bueno, amb aquest tros d'aquí de la Peadero, dos es van...
Sí, diu que van trobar...
Es van posar i els van trobar amb el...
Diu que van trobar els caps a Plaça Catalunya.
No.
Sí, ho ha dit el Jordi.
Això no.
Bé, I no fa una mica de lluio aquesta
llegint,
història?
I vaig veure vídeos.
Sí? Doncs sí, senyors. Talment com a Caça Fantastes, anem a agafar el cotxe, ens anem a dirigir cap a aquest abaixador de Terrassa, i com heu pogut escoltar, no estava tan desert com ens pensàvem. Josep Antoni, tu no vas poder venir perquè estaves en missió especial de
Misteris de Nit. Sí, cap al País Basc.
Cap al País Basc.
Ah, sí.
Ja tenim que fer un programa del que vas descobrir al País Basc, però bueno, serà...
Saltant els misteris a l'Anzazu i a Itzpeli.
Sí, totes
muntanyes.
Això és pel pròxim programa. Has escoltat el gos, eh?
Sí.
Ens van venir i aquell lloc que ens pensàvem abandonat, Jordi, ens va donar un susto...
Em vaig quedar una mica abraçat,
sí.
Sí, sí. És curiós que feia aquell home allà, no? Perquè si no funciona, diguéssim, el baixador...
Doncs mira, la senyora que després anem a entrevistar, que l'anem a trobar per aquells voltants, ens va dir que vivien allà, i aquell senyor, de fet, ja va dir que no diguéssim res, o sigui que no donarem cap referència d'aquest senyor, per no es pugui molestar, però sí que li anem a dir, Jordi, que avisaríem a tots els nostres oients
de que no vagin allà perquè no està abandonat.
Correcte.
I que no vagin a el que és l'abaixador, a fer psicofonies, perquè els fets luctuosos no van passar allà.
No, va passar directament a les vies del tren.
Exacte, i llavors...
El baixador no té res a veure.
Efectivament, o sigui, per favor, fem una crida especial als nostres oïdors de que no molestin a aquest senyor, perquè... Què va dir? Que havien hagut vegades nois a les 3 de la matinada...
Sí.
Fent soroll allà...
Bueno, i revistes, i diaris, et donen pel sac des de les tantes de la nit,
sí,
també.
Sí. I clar, que fotos, sí. Els treuen per la tele o per la ràdio...
No, no volen, és normal, clar. Tenen nens petits i... Clar.
Però tampoc no van saber exactament el jorn recepte, no? Perquè al final el tren es va aturar.
No es va aturar.
No, el tren va continuar.
I no es va donar compte, ja, senzillament?
Es van donar compte a Plaça Catalunya, això que t'he dit, que van trobar els caps.
Clar, perquè era de nit, evidentment.
Sí. Potser... I després, l'endemà o així, o potser van donar parte, i la Guàrdia Civil... A la nit, estem parlant de l'any 1972, va per això. Així que nosaltres anem a agafar els artefactes i anem a anar a fer les psicofonies que volíem fer amb els esperits cap al damunt de la via, que està allà al costat mateix, buscant de no posar-nos en perill.
Hem pensat en fer unes psicofonies al lloc dels fets. En primer lloc vam pensar en comunicar-nos amb els anomenats suïcides de Terrassa.
Ara tenim que preparar la psicofonia, Ara tenim que preparar la psicofonia. Escolta, la farem damunt de les vies, què et sembla? Anem a buscar l'antena? Perquè és que hem portat una antena i ho hem de preparar. Doncs va, anem-ho a preparar, que així, abans que es faci fosc. Diu, Jordi, que hem de fer una psicofonia damunt de les vies.
Ostres, i si ens atropella un tren?
Que no, que ho farem damunt del pot.
I passarem com la que va passar 30 anys enrere.
Ho farem damunt del pot, que no es digui. Anem a agafar les coses.
Ja estic més tranquil.
Per sentar-nos allà tranquil·lament.
Ja estic llavors més tranquil.
Sí. Vale, el Jordi és l'home antena i ara anem a fer una psicofonia. Estàs preparat, Jordi?
Sí.
Segur?
Sempre.
Vinga, haurem d'esperar per veure... sí, els esperits. Perquè els esperits, evidentment, se'ns tenen que comunicar. I aquests esperits poden ser dels extraterrestres.
Podria ser.
Sí o no?
Sí, podria ser, seria...
Com podria ser o no?
Bueno, no ho sé, jo crec que sí, però...
Sí?
Tinc els meus dubtes, també.
Vale. Llavors, estem preparats?
Platillos Volantes és una pel·lícula espanyola del 2003 dirigida per Òscar Aibar i protagonitzada per Jordi Vilches i Ángel de Andrés López. La pel·lícula està basada en els fets reals i se centra en un cas ufològic famós a Espanya que van passar al 1972 a la ciutat de Terrassa, província de Barcelona. La història s'enfoca en dos homes que es van suïcidar deixant una nota que deia: els extraterrestres ens truquen, pertanyem a l'infinit. El cas es va generar un gran interès mediàtic al seu moment i continua sent un dels més misteriosos i comentats de l'ufologia espanyola. La pel·lícula explica la història d'aquests dos homes, treballadors de classe mitjana, que estan convençuts que han tingut contacte amb éssers extraterrestres. En un primer moment, solament llegeixen sobre el tema OVNI, però després volen ser proactius i posar-se en contacte amb les superpotències per arribar a la peu mundial en un moment en què els Estats Units i la Unió Soviètica estaven en guerra freda, que feia glaçons per un cubata que es podia acabar amb una guerra nuclear. A través de la seva relació d'experiències, la pel·lícula explora temes d'alineació social, desesperació i recerca d'un sentit més profund de la vida. La trama es desenvolupa al context de l'Espanya dels anys 70, una època de grans canvis socials i polítics.
aquesta pel·lícula que estàs dient parla precisament dels fets que van passar aquí, dels suïcides de Terrassa. Platillos volantes. L'heu vist a la pel·lícula, nois?
No, no, jo no.
Jo encara no, però m'està despertant l'interès pel fer-lo.
Sí.
En sèrio que no l'heu vist? No. Va ser una pel·lícula que es va estrenar l'any 2003. Va despertar una gran expectació, tot i que en aquesta època dels anys 2000, tot el que seria l'ufologia havia perdut bastant interès.
I saps el motiu pel que la va fer després de pràcticament 30 anys d'aquest fet?
Bueno, l'Oscar Aibert va trobar, suposo que, com diu aquí, un motiu per poder parlar sobre el que seria una època i una situació on es parlava dels extraterrestres, però més enllà dels extraterrestres, com era una situació d'unes persones que de cop i volta canvien i diguem que fan una cosa que no té cap sentit. Bé, a la pel·lícula, que la vaig poder veure en el seu moment, clar, evidentment, jo sempre he estat interessat per aquests temes de les llums a l'espai, resulta que aquests dos senyors, un més jove que l'altre, un llegia molt sobre ovnis, i l'altre havia estat al CEI, sabeu? El Centro de Estudios Interplanetarios, que era el centre Barcelona, el carrer Balmes, que precisament vaig estar jo, en aquesta època jo estava com a membre del CEI. Fèiem unes reunions, érem gent seriosa, perquè, diguem, érem, o preteníem ser la branca de l'ufologia més científica. Jo havia començat ja a estudiar físiques i ens anem reunir allà tota una sèrie de gent que volia entendre tot això dels ovnis, però des d'una vessant més aviat científica, enteneu?
Sí.
Llavors, un d'aquests nois havia sigut del CEI.
Era membre
d'allà. I era de Terrassa i es va posar en contacte amb aquest altre senyor, que van començar a trobar-se, a buscar, a mirar. Penseu que en aquesta zona de Torre Bonica hi ha hagut molts albiraments, o sigui, i sobretot en aquells anys 70 i l'any 1972 s'havien vist uns albiraments amb unes naus, unes llums que s'havien vist allà dalt. Aquests senyors, resulta que en un moment determinat diuen que els germans de l'espai volen la pau al món. I, atenció, fan una carta al president de la Unió Soviètica i al president dels Estats Units, que en aquells moments era la Guerra Freda, com tu has dit, que es feien cubates amb el gel de la Guerra Freda, tu ho has dit molt bé. I els serveis secrets, tant de la CIA com de la KGB, els van anar a investigar, perquè això de que parlaven dels extraterrestres ho van trobar aquí a Espanya en aquells moments. Recordeu el cas Humo que vam fer el programa?
Sí.
Diguem que era la meca dels extraterrestres a Espanya. Als anys 70, l'Antonio Rivera i tota aquesta gent eren els grans protagonistes de l'ufologia.
El que passa que a mi em sobta una mica, per la diferència de les sectes que parlàvem, de Heaven's Gates i Alien, que en principi, vull dir, ells semblava que darrere d'ells no hi havia ningú, no? I com en altres llocs, i en aquestes sectes que després parlarem en més detall, la gent que realment està ficada a aquest món, el que vol és, en certa manera, diguéssim, oblidar-se d'aquest món, perquè consideren que estan desenganyats totalment, i per tant el que fan és se suïciden pel arribar a la seva ànima cap a aquests... però en aquest cas és no, ells volien la pau en el món, és a dir,
sí.
No estaven, en certa manera, una mica desenganyats ni...
Bueno, precisament es van desenganyar perquè...
Clar, però després sí, clar,
no, quan van enviar les cartes amb totes les ganes de la pau mundial, clar, a tothom se li es van riure i no li van...
Anaven una mica d'ingenus.
Sí, una mica d'ingenus. I llavors, atenció, perquè la pel·lícula s'explica molt clar. Ells mateixos primer entren en una espècie de pressió, però després diuen que el seu cos s'està transformant. I és quan comencen a venir les idees d'aquests hermanos de l'espacio que els estan cridant per anar a una espècie de paraís extraterrestre. I llavors és quan tenen, desgraciadament, la mala idea de que aquest viatge es tenia que fer transcendint i posen el cap damunt la via amb les conseqüències que greus que van tenir. Per això nosaltres, Jordi, anem a decidir, anem al lloc dels fets a fer psicofonies. Podien ser, i això ens ho anem a plantejar, podien ser psicofonies tant d'aquests individus que van traspassar allà mateix i que els seus expedits estiguessin, però tu em vas dir, dic, i si en lloc dels expedits d'aquells senyors venen els hermanos extraterrestres que estaven junt en aquell mateix moment amb aquells senyors? Perquè va ser, diguem, una confluència d'esperits, el dels senyors que es suïcidaven i los hermanos de l'espacio que estaven allà. Per això anem a agafar totes l'antena, anem a agafar l'antena, anem a agafar el casc, el casc, i anem a buscar un lloc. Quin lloc et va semblar més adient per fer les psicofonies?
Bueno, està clar que a la via del tren seria complicat. I vam posar a sobre del pont, per a sobre de la via mateix.
Que on estava aquest pont? On estava?
Al costat del baixador.
Allà mateix,
allà,
no?
Mateix.
Damunt de les vies.
Un lloc molt adient, no? Perquè més estàveu
per sí, sobre. Sí, estàvem per sobre. Cosa, sí,
bueno,
sí,
podíeu captar-ho millor.
Sí, i van passar dos trens mentre estàvem allà.
Sí, correcte.
Que si no haguéssim estat al pont, ens haguessin agafat allà.
Segurament
que sí. Però per fer les psicofonies, i donat el caràcter de psicofonies extraterrestres, anem a deixar la Ouija. Recordes, Josep Antoni, quan anem a anar a fer sí. Va ser la temporada passada o fa dues temporades?
Dues temporades. Dues temporades. Va ser al principi de tot, vam anar a sentir-se del Vallès al cementiri.
Al
vespre, abans d'entrar. De fet, volíem anar a la nit, però clar, no ens deixaven entrar perquè tanquen en una hora i vam anar, però s'estava ponent el sol i era al vespre.
Però recordes que per aquella ocasió anem a utilitzar una Ouija, una Ouija que teníem a l'ordinador, o sigui, era un ordinador, teníem la Ouija. En aquest cas, no. En aquest cas, anem a decidir de fer l'antena humana on el Jordi es va connectar voluntàriament, jo t'ho vaig preguntar primer, per fer un experiment de, a veure què passa. El Jordi es va posar el casc especial,
especial,
amb circuits integrats per recollir les senyals de les estrelles. El anem a connectar directament a una antena i amb tota la circuiteria i electrodes que transmetien la senyal directament cap al cervell del Jordi. I així va començar l'experiment.
Ara tu només hauràs d'aguantar. Aguanta.
Prova de psicofonia amb els extraterrestres. Comencem, prova 1. Jordi, estàs preparat?
Estic preparat.
Notes l'antena? Alguna vibració especial?
Ara mateix no, però acabem de començar.
Acabem de començar.
No ho sé.
Doncs, haurem de fer silenci i gravem un minut. Posem el cronòmetre. Un minut. Hola, hola, hola. Hi ha algú aquí? Hola, hola, hola. Algú ens escolta?
Se senten unes veus?
Dos minuts. Parem la gravació? Parem.
Hola, què tal?
Val.
Estem... On estem, Jordi?
Estem a Torrebonica, al pont de Torrebonica.
Al pont de la via del tren de Torrebonica. Bonica, on precisament van haver-hi aquells fets lamentables de dues persones que buscant viure a les estrelles doncs es van suïcidar, diguem-ho així. A veure, anem a fer ara una psicofonia utilitzant l'Spirit Box. Estàs preparat?
Sí.
Vinga, anem a fer 2 minuts de gravació amb l'Spirit Box. Jordi, l'espírit...
Com podem interpretar aquests sons que hem sentit ara?
Sí. Sí, l'Spirit Box, a veure, ja anem a parlar, quan anem a estar parlant de psicofonies, que és una aplicació, un aparell, on el que fa és crear un fons que són les diferents cadenes de la ràdio modulades que van saltant cada, tu pots indicar si és cada mil·lèsima de segon o cada centèsima de segon tal, i va saltant i això crea, diguem, la base d'una possible psicofonia. O sigui, el que estàvem sentint era les emissores de ràdio que ens envoltaven en aquell moment que l'aparell els anava fent saltar, ja heu sentit, no? Anava saltant sí. D'una emissora a l'altra, havien posat, ara no me'n recordo quan era, quantes mil·lèsimes de segon perquè anessi saltant, i al principi amb allò tenia que funcionar. Primer anem a fer sense i després anem a fer amb Spirit Box a veure si funcionava.
I entremig podíem sentir alguna psicofonia? Com ho podem esbrinar i com podem, bueno, en certa manera, diferenciar-ho, no?
No, ho hem estat, exacte, vull dir, ho hem estat mirant, jo he estat escoltant atentament aquests dies, després de fer la gravació. És difícil, no, s'hauria de trobar ben bé algunes paraules que no fossin aquest soroll de fons, que en principi aquest soroll de fons no diuen cap paraula completa, vull dir, anem a veure perquè la cosa continua, Jordi, no ens anem a aturar aquí. Anem a fer la tercera prova de psicofonia, en aquest cas l'antena ho faré jo mateix, ja que el Jordi està indisposat, que s'ha marejat en tota... Suposo, Jordi, que deus haver sentit totes aquestes influències, perquè aquesta antena que hem utilitzat per captar té molta força electromagnètica.
Sí, té força i jo crec que ve d'allà dalt, eh?
A més, l'Spirit Box, que com tu ja saps, anem estant parlant un programa. Exacte. És una manera de a veure si obtenim psicofonies. Vinga, sense més, endavant, anem a utilitzar l'Spirit Box, 1 minut de silenci a veure si surt algú. Vale, anem a fer una altra prova. Següent prova de psicofonia aquí a Torrebonica, damunt de les vies del tren on van venir a contactar con los amigos extraterrestres dos persones de Terrassa. Utilitzem l'Spirit Box perquè ens ajudi a la psicofonia.
Doncs com sabeu, jo de Josep Maria, l'albirament i el suïcidi posterior dels joves van atraure l'atenció dels mitjans de comunicació
que el van cobrir àmpliament, augmentant l'interès públic en els fenòmens ovni a la regió. Encara que no hi va haver una investigació oficial concloent, l'esdeveniment va ser investigat pels grups d'ufòlegs i entusiastes dels fenòmens paranormals que van intentar trobar explicacions per l'albirament. Alguns psicòlegs suggereixen que l'albirament podria haver estat una al·lucinació o una interpretació errònia de fenòmens naturals a causa de l'estat mental i la predisposició dels joves cap a les creences extraterrestres. Suposo que és una mena de suggestió, no? De hipersuggestió que podien tenir des d'aquest punt de vista. Aquests investigadors de fenòmens ovni consideren aquest cas com un dels exemples més tràgics de com l'obsessió amb els ovnis pot portar a conseqüències extremes.
Efectivament. L'albirament ovni al baixador de Torrebonica continua sent un tema d'interès tant pels estudiosos del paranormal com pels interessats en la psicologia de les creences extremes. El cas que hem estat comentant aquí es recorda no només per l'albirament en si, sinó per les tràgiques conseqüències que va tenir amb la vida del Francisco Ortuño i el Gabriel Gómez.
Aquest esdeveniment continua sent un punt de referència en la història dels albiraments d'ovnis a Espanya i un recordatori de com les creences i les obsessions poden influir profundament en el comportament humà. La història de Torrebonica i els suïcides dels platets volants de Terrassa és un tema força intrigant i continua en un envoltant misteri.
Com podeu veure, aquest tema és molt esgardifós i aparentment només afectava dues persones. Però, malauradament, com podem veure ara, aquesta suggestió no solament es va provocada per una persona, sinó que també per persones que cauen dintre d'una secta, com és el cas de Heaven's Gates, i que del qual parlarem ara. Heaven's Gates va ser una secta religiosa fundada als Estats Units als anys 70 pel Marshall Applewhite, que era un professor de música, i Bonnie Nettles, que era una infermera. Estaven convençuts que eren missatgers divins enviats per preparar la humanitat per a una transformació espiritual. Els membres de Heaven's Gates creien que la Terra estava a punt de ser destruïda i renovada i que l'única manera de fugir d'aquest destí era abandonar els seus cossos terrenals per unir-se a una nau espacial. La seva doctrina combinava elements del cristianisme, la ciència-ficció i teories de la conspiració. Els seus membres creien que Marshall era la reencarnació de Jesucrist i que Bonnie, que curiosament havia mort de càncer de fetge l'any 1985, continuava guiant-los espiritualment des d'un pla superior. Heaven's Gates utilitza tècniques de reclutament molt estrictes, buscant persones vulnerables i desil·lusionades amb la societat. Els membres renunciaven a les seves possessions materials i tallaven tots els vincles amb les seves famílies i amics. Vivien en comunitats aïllades on sabien un estil de vida ascètic amb normes estrictes sobre la conducta, el sexe i la dieta.
Carai, això que ens estàs explicant, ja estem amb el tema de les sectes, en aquest cas el tema de les sectes ufològiques.
Ufològiques, sí, sí.
El tema de... precisament, no sé si heu vist que hi ha un documental sobre aquesta secta a Netflix on apareixen imatges d'aquestes persones i dels adeptes que van viure tota aquesta experiència, perquè alguns es van salvar, tot i que van quedar tocats, perquè l'experiència és molt traumàtica en aquestes sectes. Com tu deies aquí, tallaven el vincle amb les seves famílies. Això va ser als Estats Units en un moment, aquests anys 80, on hi havia potser un desencantament general, on també tenia...
Venien de les guerres també que havia estat als Estats Units, amb Corea, amb la guerra del Vietnam, tot això. I que la tensió també amb la Unió Soviètica, no?
Exacte, la guerra.
Semblava que no hi havia futur en aquest planeta i ja estàvem a punt de ser destruïts.
Efectivament, no? Efectivament.
Doncs fixeu-vos, al març del 1987, coincidint amb l'aproximació del cometa Hale-Bopp Applewhite, va convèncer els membres de la secta que aquesta era la senyal esperada per a dur a terme el seu gran viatge, creient que aquesta manera, que d'aquesta manera les seves ànimes podien ascendir a una nau especial que els transportaria a un pla de vida superior. Els 39 membres es van suïcidar ingerint una combinació letal de fenobarbital i vodka i cobrint-se amb bosses de plàstic per assegurar-se l'asfíxia. Vestien uniformes negres i sabatilles esportives Nike, amb braçals on es llegia Heaven's Gate Away Team. Jo he consultat també alguns vídeos que es poden trobar al YouTube, YouTube, i curiosament veus aquestes persones com s'estan acomiadant, estan dient el que estan fent, i se'ls veu amb cara d'alegria, de joia, tranquil·les, relaxades. És una mica, a mi em recorda una mica, i perdona l'expressió, però també és cristianisme, no? Aquella frase de Santa Maria Santa Maria de Teresa, no? Que era: vivo sin vivir en mi y tan alta vida espero que muero porque no muero. La seva sensació és aquesta, no?
Una tragèdia que es converteix...
Tenien ganes de morir per poder accedir a una altra vida, Santa Teresa de Jesús, perdó, a mi que ho fos, accedir a una vida superior. L'incident va generar una gran cobertura mediàtica i va aixecar preocupacions sobre la influència de les sectes i la manipulació mental. Heaven's Gate és sovint citat com un exemple extrem del perill de les creences dogmàtiques i del control coercitiu dins de grups religiosos. Representa una de les tragèdies més colpidores associades amb els moviments sectaris moderns. La seva història serveix com a advertència sobre com la desesperació i la recerca de sentit poden ser explotades per líders carismàtics amb objectius destructius. No us sona una mica el que està passant avui en dia?
Bueno, ara estan per la televisió a vegades, fa pocs dies per la televisió sortia un senyor que el denunciaven perquè era com un fals lama, o que es feia passar per un lama, no l'heu vist? I que, clar, l'han denunciat, perquè es veu que s'aprofitava dels seus adeptes, a part de prendre'ls els diners.
I també en el tema del cristianisme també pot ser algun papa d'aquests o...
Algun papa que s'aprofités de la seva posició...
Pregunto perquè em sona d'algú, podria ser també...
Bueno, totes les deformacions...
O algú que s'ha fet passar
per un papa... Sí, tu has... Penso,
podia ser,
Estàs parlant d'un tema que tenim pendent, a veure si la pròxima temporada, el Palmar de Troia.
Sí. Jo estava parlant de coses més properes i no vull entrar en temes, evident, més actuals, però sí que de vegades em fan recordar alguns ideòlegs que de vegades parlen del catastrofisme i que tenen les solucions gairebé divines o gairebé messiàniques, no? Aquest messianisme, que de vegades la gent no és crítica i senzillament es deixa portar, doncs a mi m'està recordant aquest fet. Com és possible que 39 persones s'hagin convençut a deixar d'una manera voluntària, lliure i amb alegria la seva vida, que és el més preuat que podem tenir?
Sí, perquè, a veure, aquestes sectes alien tenen unes idees bàsiques. Ens pots explicar quines són aquestes
bàsicament,
idees?
Bàsicament, jo, sortint informació, hi ha tres idees importants, no? Que són: creuen en l'existència d'éssers extraterrestres que han visitat i continuen visitant la Terra, primer fet. Després hi ha uns líders, com deia abans, no? que es consideren, tenen aquesta autoconsciència de tenir una capacitat de comunicar-se amb aquestes entitats extraterrestres, rebent missatges i directius per a la humanitat. És una mena com si fossin els messies, però enviats des de l'exterior, no? I estan convençuts de que els extraterrestres
intercediran per salvar la humanitat de la destrucció total, ja sigui pel mitjà de desastres naturals, guerres o altres catàstrofes. S'ho recordo una mica, de vegades, a alguns aspectes de la Bíblia, no? De,
sí, això
de,
és una destrucció...
Una gran destrucció global, per, diguéssim, pel benèixer de les cendres.
Josep Antoni, no? Tu que has estudiat profundament aquests casos, ens podries explicar una mica quines són les pràctiques de les sectes alien?
Mira, en primer lloc, fan sessions de meditació grupal per sintonitzar amb les freqüències alienígenes.
O sigui, també utilitzen una antena, com el Jordi, vaja.
Però jo diria que són... A la vegada jo no sé si fan servir el millor unes tècniques més de jove o més... Evidentment em semblen molt
correctes, bueno,
però aplicades amb això.
A veure, quan anem a fer les psicofonies, el Jordi es va concentrar. Tant es va concentrar que li va entrar un mal de cap terrible.
Vaig tindre que abandonar.
Sí, sí, jo el vaig substituir. De tot això que estem parlant, tenim testimoni gràfic, que el posarem al nostre Facebook de Misteris, el Facebook, sí, bueno, el Facebook i l'Instagram, a tots dos llocs, que es vegi l'home antena com es va sacrificar per poder fer les psicofonies.
I continuem, fixeu-vos que també els líders tenen reunions amb els seus, diguéssim, associats, per dir-ho d'una manera, on canalitzen missatges suposadament provinents dels extraterrestres. Són els grans comunicadors, diguéssim, amb aquests sers externs. I per últim, fan exercicis que simulen abduccions alienígenes per preparar els membres per experiències reals.
Els misteris de Tivissa, perquè el Tivissa, que és un municipi de Ribera d'Ebre, a la província de Tarragona, a part de tenir un patrimoni històric on podem destacar les ruïnes del poblat ibèric del Castellet de Banyoles, i que ha estat declarat com un dels punts, un monument històric artístic de Catalunya, a més d'això, és un lloc on han passat diferents fenòmens ovnis i on ha sigut, igual que aquí a Torrebonica, un punt molt important del virament d'ovnis. Hem de comentar que en aquells temps, uns quants joves, als anys 70, es anaven cap a Tivissa a veure els ovnis, en aquestes terres d'Ebre, seguint els carrers de l'antic Tivissa, que són tots de carrers estrets i sinuosos, visitant l'església de Sant Jaume i finalment visitant l'ermita de Sant Blai, allí estàvem, érem tot uns noiets jovenets de potser 16-17 anys, on passàvem la nit al davant de l'ermita de Sant Blai hi ha com una placeta de terra, i estàvem mirant allà a veure si veiem aquestes llums. Personalment no vaig veure res d'especial, res d'especial. L'edifici de l'ermita és un lloc dedicat al Sant Cristià Sant Blai i està molt arrelada a Tivissa. De fet, és un lloc de pelegrinatge i de culte al llarg dels segles. I nosaltres ens anàvem a demanar la clau i ens deien, ens veien tots jovenets i deien, on aneu? Dic, no, anem allà a l'ermita. Diu, però què fareu allà, no? Si no hi ha res, perquè està cap a les afores, a dalt de la muntanya. I diu, sí, perquè nosaltres ens agrada la natura. Ens pensaven que eren boy scouts, eh? Com tu quan ets jovenet i anaves a...
De fet, jo vaig estar a aquesta església i la vaig visitar fa anys també.
Pues es pensaven que era això.
El poble és molt activador i encantador.
Sí, i de fet, jo penso que és una... A veure si poguessin fer un programa especial i anar-hi tots tres allà. Total, que estàvem allà mirant ovnis i anem a descobrir una muntanya molt especial, perquè un dels que ens va inspirar, un que ens va inspirar a anar a Tivissa, va ser el Julio Roca Muntanyola, i el llibre que jo us he ensenyat, que es diu Més enllà de la projecció astral, fa referència, sense dir-ho, a Tivissa i els seus misteris. Roca Muntanyola va ser un professor mercantil que va estar publicant als anys 1928 a diferents diaris i, a més de ser redactor sobre temes de parapsicologia a la revista Carmeset, va fer diferents llibres relacionats amb el tema del viatge astral. Ell mateix havia fet moltes experiències de viatge astral. El senyor Roca Muntanyola va ser membre de les juntes de govern de l'Associació Espanyola d'Investigacions Parapsicològiques i del Centre d'Estudis Parapsicològics. En el llibre que us comento de Més enllà de la projecció astral, a part de consells i instruccions que l'autor assenyala com a útils i imprescindibles pel viatge astral, també ens indica que no es faci, que és molt perillós, que no es provi sense una mínima preparació. L'autor confessa que abans d'escriure aquesta obra va voler provar ell mateix un viatge astral en projecció i certament ho va aconseguir. Per una altra banda, i aquí ve el que ens va colpir, també parla de les portes dimensionals i de la seva experiència aquí a Tivissa. I nosaltres anem a anar, perquè es veu que a la conca de Tivissa hi havia una muntanya molt particular. Ell l'anomena el cap de l'indi, per la seva forma característica, diu. I sí, anem a trobar el cap de l'indi. I a dintre del cap de l'indi hi havia tota una sèrie de misteris que, segons el senyor Muntanyola, ens portava a altres indrets. Altres indrets que podríem comparar el que anem visitant nosaltres de Torrebonica, i que també s'ha fet un llibre sobre Torrebonica. Jordi, ens ho pots explicar?
Sí, i tant. Mira, ho va fer el Miguel Ángel Segura l'any 2018 i es diu, es titula el llibre El apeadero de la muerte.
Anda ja. Anem a anar a l'apeadero de la muerte, tu i jo?
Almenys vam estar allà.
Anem a estar allà, bueno, al costat.
Al costadet.
Sí, que després que diguin els oients que no ens arrisquem per ells, de buscar la notícia i el misteri.
I més fresc impossible, allà en vivo i en directe.
Home, allà al voltant s'han rodat moltes pel·lícules de terror, no?
Sí, bueno, i a l'Hospital del Tòrax no està gaire lluny.
Sí, que en principi, també. El nom és molt adient.
Sí, sí.
Sí, sí. Doncs mira, parlem una miqueta del Miguel Ángel Segura, que és un autor que ha fet 33 llibres, entre ells els mítics sobre l'Hospital del Tòrax que acabem de parlar, on s'han rodat diferents pel·lícules de terror també. Ha publicat articles a les revistes especialitzades Año Cero, Codi X, Enigmes i Més enllà de la ciència. I ha participat en més de 1.000 ocasions en programes de ràdio i televisió, entre ells Quart Mil·lenni. Ha presentat i dirigit diversos programes propis, com Cròniques Fantasmes, Testimonis de l'Insòlit, El racó dels misteris, entre altres. els darrers anys ha investigat més de 200 enclavaments amb misteris i llegendes ubicats a Andorra, Espanya, França i Portugal. En aquest llibre ens presenta la seva investigació al vell baixador de Torrebonica, ubicat entre Terrassa i Sabadell, un dels llocs que arrossega més morts, tragèdies i misteris del nostre país. L'any 1972, dos investigadors del tema OVNI van perdre la vida a la via del tren. La versió oficial va tancar el cas com un suïcidi, però tot apunta que darrere del misteriós succés hi va haver terceres persones que van poder induir el suïcidi, a Joan Turu Vallès i José Félix Rodríguez Montero.
Te estábamos esperando.
En mi locura sostenía lívido la libreta de notas frente a los demonios que me acosaban. En sus páginas aparecían escritos unos extraños y misteriosos signos, como testimonio de aquellos tremendos minutos de aberrante y abyecta visión. Mientras sentía la sangre que goteaba, fluía, me sentía agobiado, mareado, con una gran angustia. Y entonces vi como mi lápiz aparecía terriblemente clavado en la palma de mi mano izquierda. Realmente hay historias para olvidar, aunque resulta difícil cuando hay estigmas que todavía sangran en un intenso dolor eterno, y hay misterios que nunca se resolverán. Es la ironía de la vida que se escapa. Contemplo mi rostro como una cáscara vacía y muerta, y detrás no hay nada. Es lo que fui y lo que nunca quiero volver a ser. Mañana será otro día hacia la muerte. Estem acabant no solament el programa, Jordi i Josep Antoni, estem acabant la temporada.
Sí, jo hi ha una cosa que volia comentar, no? És curiós, comentaves abans el del 1972, aquests dos nois joves, no? També curiosament, tu parlaves del tema de Tivissa, i curiosament, a l'octubre de 1972, a Tivissa van haver-hi persones que van albirar i van veure un objecte en forma de disc. No sé si el 1972 és alguna cosa especial. Però jo al final, després de tot això, el que la conclusió estic traient és que, i sobretot quan un té ja una certa edat i ja passa dels 60 anys, penses que l'eternitat pot esperar, no? I que evidentment el més preuat que tenim és la nostra vida. Que hi hagi gent com aquestes persones que, buscant una vida més enllà, amb una cosa que no tenen comprovat, siguin capaços de deixar-se pròpiament, com el cas dels nois de Terrassa, o com aquesta gent d'Estats Units, de Heaven Gates, de deixar de banda la seva vida, el més important, l'únic que són, per anar a un altre no sé què, doncs la veritat és que penso que m'estimo més quedar-me amb el més a prop.
I aquest ha sigut un programa una mica així especial, parlant sobre la vida i la mort i de temes ufològics, però fem un resum de la temporada. Què us ha semblat? Acabem la tercera temporada de Misteris.
Home, hem passat pel tot, no? Hem parlat de tarot, hem parlat d'exorcisme, també, si no ho recordo malament, hem parlat també de temes ufològics, de temes especials, de temes, diguéssim, misteris, diguéssim, de fantasmes.
Hem parlat de la dona, te'n recordes?
De la dona, sí.
I molts temes que ens hem deixat ja preparant per la pròxima temporada, que tornarem
tornarem amb Misteris la nit. I tu ens acompanyaràs, Jordi, quan tinguem que anar a investigar aquests llocs tan...
Ja sabeu que jo estic disposat a vosaltres, ja sóc, col·laborador.
És el col·laborador habitual, i sobretot quan hi ha temes d'aquests que hi ha un cert perill, tu al davant.
Sí, clar, sí, sí. I a més que us tinc a donar les gràcies per...
No, home, gràcies a tu que ens ajudes i mira, entre els tres anem fent-hi. I el Miquel Àngel, que està, ens està saludant,
ara, sí, ara és...
i que també hem de fer partícip d'aquesta aventura del misteri, perquè Misteris la nit som tots, tots els que busquem el misteri.
I per vosaltres quin és el misteri més gran?
El misteri de la vida.
Aquest és el més gran.
O el misteri de
la mort. Van entrevistar el Joan Anton Català, us en recordeu,
sí.
I van parlar sobre aquest. I potser el misteri més gran és el misteri de l'univers i el misteri de la vida. I com l'univers el tenim i la vida la tindrem un temps, aprofitem-la i sobretot aquest estiu gaudiu al màxim possible amb la vostra família i els vostres amics.
I així, amb aquestes paraules... ens anem despedint.